9 i 21 minuts comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernils, en Víctor Alexandre i l'Eduard Gené. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Els habituals de l'últim dia de la setmana, l'últim dia laborable almenys per uns quants. I, per tant, si és divendres i avui a la tarda la gent més o menys plega i té dos dies i mig per gaudir de temps lliure, és també bon moment per repassar activitats, propostes, concerts, exposicions i altres coses que tenim a Sant Cugat per intentar, doncs, gaudir d'una estona d'esbarjo, de passar-nos-ho bé i també de, potser, desconnectar una mica de la realitat política. Per què mires aquesta cara, Eduard? És que ho intento vendre bé perquè ara començareu a fer propostes a l'audiència i que haig d'intentar-los convidar a posar en safata, que és a dir, en quedar-se a Sant Cugat.
No.
Tot i que hi ha altres coses aquí cada setmana importants a Barcelona.
Veia un ombra de bigoti i pensava, ostres, el Pep s'ha deixat bigoti, però veig que no.
No.
Perquè sí. Hi ha personatges que sembla que portin bigoti, segons com els mires, sembla que portin bigoti, segons com, no. T'has fixat en
sí,
això?
Sí, no ho diràs per un senyor que van entrevistar aquesta setmana.
Ah,
si vols, després en parlem.
Ah, van entrevistar. Sí, deixem-ho.
Perquè ahir vam estar parlant també a la tertúlia i va haver-hi un moment en què vam dir parem de parlar-ne ja, perquè clar, al cap de la fil si fas un ressò... O...
És veritat.
Però és interessant també el moviment. Després en parlem. A veure, Víctor i Eduard, què recomanaríeu per als santcugatencs si encara no han decidit què fan aquest cap de setmana? Tenim, per exemple, Teatre Auditori, que hi va haver-hi un concert de l'Anna Belén, si voleu també en podem parlar perquè l'Eduard hi va anar, però avui tenim l'última obra de teatre que s'hi fa i l'últim espectacle de la temporada.
Avui tanca la temporada i el nom que precisament el dijous al cinema en versió original va fer el passis en francès i en subtitulada. I bé, suposo que ho van muntar-ho expressament, no? Perquè el dijous es passés la pel·lícula i el divendres es fa l'obra. Jo l'obra, aquesta versió que el protagonista principal és el Joan, no l'he vist, no l'he vist, i per tant com a obra no puc dir-ne res, a part de les coses que m'han arribat per comentaris doncs de tot tipus, O sigui, he rebut inputs de molt bona, que ho fan molt bé, que està molt bé la versió, i altres que no tant. Però jo recomano, perquè és una obra amb interès, és una obra que d'aquest tipus clàssic i sobretot molt francès, en el sentit de que parteix d'una reunió familiar i d'amics, i a partir d'una anècdota, diguéssim, trivial, que podria ser el nom que li posarem al nen que està a punt de néixer, doncs genera una quantitat de situacions, aflora doncs a una sèrie de sentiments que a vegades estaven amagats en aquest tipus de relació normal entre amics i familiars, i la cosa doncs va derivant fins a punts insospitats quan comença. Aquesta és la gràcia, i si està ben portat és una obra per poder-ne gaudir i poder passar una estona divertida per una banda, però a la vegada amb un fons i fins a cert punt dramàtic, no? Aquesta és la veritat. Però jo recomano. Una cosa que recomano, i abans de quedar amb el micro sol, és el principi, el començament de les tertúlies que organitza Pedra i Sang, els amics de Pedra i Sang, que comencen el dimarts vinent amb en Màrius Serra com a ponent, diguéssim, i que continuarà els altres tres dilluns següents. En aquest cas, en Màrius Serra ho fa dimarts perquè ell participa en un programa de TV3 el dilluns i no li donaria temps d'arribar doncs, a l'hora. Per tant, aquest serà el dimarts, però els altres tres dilluns, amb el Muriel Casal per una banda, abans Xavier Brudassala per una altra, i tancant amb la Judit Colell, doncs, tancant aquest cicle de quatre, que penso que és un cicle de tertúlies molt potent des del punt de vista de les persones que hi participen, i a més, em sembla que també molt adient, perquè per una banda tenim el comissari de l'Any Espriu, per altra banda tenim el Lluís Colell, que parla del cinema, indústria i cultura, i parla precisament de la problemàtica del cinema en aquest sentit, i el català també. El Muriel, que no cal dir-ho, està en aquest moment doncs, també dintre d'aquesta potent des del punt de vista del país. I el Màrius Serra, bueno, és un personatge que és ambivalent, no? O sigui, tant amb el que fa habitualment des del punt de vista cultural com de la seva col·laboració com a enigmista, diu ell, amb el diari, amb els mots encreuats, etc.
Víctor, alguna proposta?
Sí,
cinema?
No. Espera, no em sento els auriculars, no em sento pels auriculars. Bé, volia dir, no, de fet anava a parlar d'això també del Màrius Serra i tot això, però sobre això que deia l'Eduard del nom, quan vaig veure la pel·lícula, que és esplèndida, vaig pensar, i sabia que es faria en teatre, vaig dir, el paper del Joel Joan és justament el del protagonista, no? Perquè encaixa molt en la tipologia de personatges que ell fa. I jo tampoc he vist l'obra, però com que l'obra és molt bona, és difícil que l'obra decebi la gent. Potser, diu que l'Eduard, que hi ha crítiques que diuen que potser no ha reixit gaire, però és difícil perquè l'obra és tan bona, tant, que ho has de fer molt malament perquè realment et decebi. La pel·lícula és esplèndida i és pràcticament una obra de teatre, perquè és com l'obra, no hi ha exteriors, un parell de cosetes.
És un sol espai.
Exacte. Però sí que és veritat que és això com d'una situació banal en la qual qualsevol espectador s'hi pot sentir identificat, perquè són reunions d'aquestes, d'amics i de famílies en les quals tots ens hi hem trobat, i com una petita cosa, és una guspira que encén una discussió brutal, que en aquest cas no és política, però sí té connotacions polítiques. I va esdevenint, va fent que vagin sortint, doncs, aquells clarobscurs, aquelles coses que cadascú té a dintre, i a vegades que pensa dels seus parents, no? I en aquell moment allà surt. El procés és interessantíssim. I per tant, és una bona oportunitat. Jo crec que sí que realment han aprofitat l'ocasió, l'avinentesa, de dir, ja que es fa l'obra de teatre, passem en versió original la pel·lícula, no?
Sí, el Toni Comas ho va escollir.
Però la pel·lícula, jo l'he vista, i no fa riure. Jo vaig quedar sorprès, no, perquè vaig tenir una experiència al cinema que em va fer, vaja, patir una mica, perquè la pel·lícula jo trobo que és d'una duresa brutal, perquè hi ha constantment referències a la família, tot i que, clar, l'embolcall de l'escena és comèdia,
i sorpresa,
però és molt dur que s'arriben a dir tots aquests familiars i totes aquestes persones que es troben en un sopar. I jo veia la gent al cinema que reia, i jo pensant, però escolti, vostè no s'acaba d'adonar de la duresa del que li acaba de dir aquesta persona a un familiar?
Sí.
I vaig pensar, o jo tinc un problema o no entenc la pel·lícula, o són els meus companys o persones que estaven en la mateixa sala de cinema que el tenien, perquè...
Hi ha alguna frase que d'acord...
Òbviament,
sí, exacte, clar.
Hi ha moments en què potser algú cau, etcètera, etcètera. Sí. Pot tenir una certa gràcia, una part, o una...
O la ironia pot fer gràcia, sí.
Però em vaig quedar esparverat, i avui, no sé qui dels dos... Aneu algun dels dos a l'obra de teatre?
Sí, jo hi vaig, sí.
No, ho dic perquè, a veure si la setmana que ve em podeu dir si la gent ha rigut o...
Jo t'ho avanço ara.
Ja m'ho avança, riurà.
Segur.
Riurà, però no ho acabarà de...
És que aquí ja...
És que jo aquell dia, t'asseguro, em vaig quedar de pedra, vaig sortir al cinema petrificat.
Però fixa't que hi ha diferents maneres de respondre davant d'una situació, d'una escena, que diguem-ne que té un punt de comicitat, no? I és aquest esclafit riure, una riallada brutal, no? Una riallada brutal que, escolta'm, que dius què passa, no? I l'altra cosa seria... quasi sentir inevitable el somriure o riure davant del que estan dient, tot i que puguis captar, per això et dic que és un arma per una banda, sí, per una banda ser una cosa, però ser una altra. Ara bé, fixa't, la història, amb totes aquestes coses potentíssimes que s'acaben dient, al final la família preval. És a dir, les relacions de familiars, o sigui, les famílies es poden dir moltes coses entre ells, no? Perquè hi ha una cosa que està molt clara, sobretot entre els germans, quan hi ha una família amb diversos germans. Vulguis que no, cada germà, quan va creixent, va establint un rol. O sigui, dins de la família hi ha tres germans, i els tres germans, des de petits, si no hi ha unes diferències d'edats molt brutals, van establint una forma de funcionar, una forma de ser, una forma d'estar. Quan estan sols, quan estan independents, una cosa, quan estan junts, es repeteixen aquests rols, aquests rols tornen a agafar embranzida, no? I jo penso que aquesta mostra molt això. I el personatge de l'amic, no avançarem massa coses perquè si no destruïm la visió, el personatge de l'amic és un personatge que de fet no és de la família, sí, però pràcticament és com si ho fos, és com si fos un germà més, en el fons, no? I quan es dona la circumstància,
sí,
que trenca tot allò amb una feixa que no direm quina és, allò crea un dalta baix brutal, perquè ell també exerceix un tipus de rol amb els germans. Ell també juga un paper, i aquest paper, tot i que s'han fet grans i ell és músic i no sé què, és igual, a l'hora de la veritat, a l'hora de seure's al voltant d'una taula i de compartir doncs, coses, tots retornen a la manera de ser. La germana és de forma, el germà està, diguéssim, sempre exerceix més poder de sempre és el que sempre surt i marxa i sempre que no estigui la germana és més que està concentrada, el cunyat. O sigui, tot té un joc molt intel·ligent i efectivament dur, com dius tu, és duríssim, però al final s'acaba bé, per entendre'ns, entre cometes. Què vull dir s'acaba bé? Perquè hi ha una cosa que està bé, continuant sent germans, continuant sent cunyat, continuant sent l'amic, que quasi és un germà, etc. Seguirà
sí,
igual,
sí, sí, sí.
Passi el que passi.
És el sentit tribal de la societat nostra, no? Som tribals. I com que això no passa a l'exterior, sinó que passa a dintre, tot queda a dintre. I no arriba la sang al riu, i ja sabem què diem i què pensem, i tu ets no sé què, i tu ets tal, però finalment doncs acabem així. És veritat que també hi ha l'altre element, que és curiós el paper que juguen també els cunyats o les cunyades, normalment, en aquestes relacions, perquè l'Eduarda i surten una sèrie de germans. Poca broma amb el paper dels cunyats, perquè els cunyats, clar, cada germà crea una família amb persones que ja no pertanyen pròpiament a aquella família, sinó que són nouvinguts. I, clar, aquest sentit tan tribal no el tenen. Fan pinya amb el seu marit, posem per cas, no? Amb la seva dona, però no formen part de la tribu. I aquestes històries, aquesta mena de cunyats, han estat moltes vegades la fi de grups que fins aleshores eren molt sòlids. I la senyora Yoko Ono, posem per cas, i les senyores dels senyors quatre Beatles, Déu-n'hi-do el que hi havia allà amb els cunyats, no? És a dir, que això és... Però sempre serà així, no ho canviarem, no? Jo que passa, aquesta nit no hi vaig perquè vaig a veure en Jaume Pla a la meva Ismènia, a l'Espai Brossa, a Barcelona, i que ahir van estrenar, i aleshores, doncs... Clar, avui no el podem tenir aquí perquè suposo que està cansat quan
està
estrenes els nervis, quan plegues, quan acabes, quan baixa el taló, jo crec que realment la tensió és, ha estat tan forta que necessites descansar i no pots, a més, el Jaume tampoc és de 20 anys, no? Però tinc ganes de veure l'obra, és una obra que com a mínim han fet bé, crec, de no actualitzar-la, de no situar-la avui dia, perquè el plantejament de l'obra, que la meva Ismènia, doncs és una obra, clar, un pare que posa impediments perquè es casi la filla amb una sèrie d'arguments que al segle XXI serien molt carrinclons, no s'entendria. En canvi, situar-la al segle XIX, perfecte, perquè és com es cau, no? I com un dels protagonistes, el Jaume Pla, doncs, que és un Sant Cugatenc, doncs aleshores s'ha de veure això. I respecte al que deia l'Eduard també del Màrius Serra, el tema de la tertúlia és interessant, el tema que ha agafat en Màrius Serra, perquè, clar, parla de parlar... De
novel·la.
Sí, d'argumentar-ho tot, o que l'eix de la xerrada giri entorn al tema de la ficció, sí o no, a partir de certa edat, no? Perquè és veritat que hi ha un corrent de pensament que circula, que diu que a partir de certa edat les novel·les no tenen cap sentit i que no has de perdre el temps llegint ficció, llegint novel·les, sinó, no sé, fent altres coses. Jo crec que sí, s'han de fer moltes altres coses, no tota la vida, però crec que tot és compatible. És com dir, no, perquè a partir d'aquest moment jo crec que ja no hauríem d'anar mai més al cinema, no? A partir que som majors d'edat, als 18 anys, no hauríem de fer... Perquè, clar, com que expliquen històries que no són certes, en principi, tot i que moltes vegades supera la realitat, doncs al final diries bé, doncs només llegirem assaig i només llegirem diaris. Jo crec que no, que justament en la ficció hi trobes moltes maneres de fer que la gent creixi personalment, no? Mentalment, i que arribi a conclusions, com a mínim la fas pensar, i que arribi a conclusions sobre si mateix i el món que l'envolta, a partir de preguntes, més que d'afirmacions. Perquè aquelles persones que no llegirien un assaig, no, moltes vegades no llegeixen diaris, o allò que, és, que ho trobaríem massa directe no els interessa, i en canvi, a través de la ficció, que és un entreteniment, també, doncs arriben a entendre moltes coses o a plantejar-se coses que no s'havien plantejat mai. Amb la qual cosa, després, ells decidiran què fan. Però la lectura et fa aquesta frase que sempre que diu la lectura et fa lliures, és veritat. No perquè t'hagi d'alliberar, no et dona cap clau, en tot cas, però dona elements perquè tu et coneguis a tu mateix i aleshores desenvolupis un esperit crític davant de la vida, davant del món, i no et creguis, fil per randa, tot allò que t'expliquen els altaveus oficials.
Aquest títol del Maurici Serra parteix de la frase de Josep Pla, que deia això, no? Deia, qualsevol persona que llegeixi novel·la a partir dels 35 anys, doncs és com, és infantilitzar, o sigui, no ha superat l'edat, no ha crescut i tal.
Hi ha més gent que la diu, eh?
Però vull dir que, bueno, això, com tot, doncs, en fi, es pot agafar de moltes maneres. Jo penso que, com diu, jo, a veure, és com a poesia, no? Diu, no, la poesia, segons com, ja veus tu, no. És igual. Jo penso que s'ha de llegir de tot, s'ha d'intentar llegir de tot, igual com s'ha d'intentar veure de tot. Jo hi vaig veure l'Anna Belén, per exemple, per dir de veure de tot, i l'Anna Belén amb 60 anyets doncs va estar, des del punt de vista de presència, fantàstica, potentíssima. Jo feia el comentari abans de quan va venir l'última vegada, jo vaig titular la crítica que vaig fer Bellesa i Poder, pensant en aquella sèrie de televisió que existia, perquè efectivament la seva imatge... Ahir va sortir molt més, perquè va sortir uns trajes de nit, com l'última vegada, Escote, Palabra d'Honor, en fi, una cosa... I ahir no, ahir va sortir més discretet, però molt bé, molt bé. Molt bé, un públic, que és una de les coses que el Teatre Auditori doncs, aconsegueix, que és un públic no habitual del teatre. Ahir precisament hi havia les xifres de l'última temporada, que tot i que acaba avui la temporada, doncs clar, ja hem fet una mica de valoració de la xifra d'assistents i dels percentatges que hi ha hagut sobre de promig, que són percentatges altíssims i que està molt per sobre del que està passant en aquest moment, malauradament, que ha baixat d'un 35% el públic del teatre. O sigui, Catalunya,
això és molt greu, eh?
És una cosa terrible, perquè a més, doncs, això va matant totes les companyies, han de reduir doncs, despesa en tots els sentits. Alguns teatres no sé si podran aguantar o no podran aguantar, però difícilment ho podran fer. És un atac directe a la cultura en tots els sentits. Jo cada vegada penso més que això és una estratègia claríssima, una estratègia per carregar-se doncs, aquella cosa que ens pot fer diferents. I no ja parlo només a Catalunya, sinó en general. O sigui, hi ha un pensament, per dir-ho d'alguna manera, perquè jo penso que no és pensament, un pensament que és absolutament destructiu amb la cultura, perquè la considera enemiga. La cultura es considera com l'enemic i, per tant, s'ha de combatre i s'ha de combatre com sigui. I si van caient, doncs, si van caient, que vagin caient i punt, no passa res més. Una petita al·lusió m'agradaria fer. Ahir va morir un dels meus diguéssim, no dic ídol, perquè no dic ídol, no, doncs Jos Mostaquí. És una persona, un cantant que a mi m'agradava moltíssim, molt, per tota la seva obra i la seva forma de funcionar. I, bueno, va arribar als 79 anyets, ja feia 3 anys que pràcticament no podia cantar, perquè tenia un emfisema pulmonar, i, en fi, un petit record pel Jos Mostaquí.
Sí, a mi també em va doler molt la mort de Mostaquí, perquè realment m'encantava. És que era, l'agafis per on l'agafis, l'obra de Mostaquí és esplèndida. Últimament han sonat clar, les cançons...
Per ell i pels altres, eh?
Sí, les versions que se n'han fet, déu-n'hi-do, de bones.
Ell ha escrit per altres. I per altres,
gent, sí.
I Piaf, jo havia escrit molta cosa.
Sí, va ser un dels amants de la Piaf en la joventut. I jo havia anat, per exemple, fa anys de, també, quan va actuar el Palau...
El
Palau també sí, però el Pavelló d'Esports de Barcelona,
sí.
Fa en els anys 70 també,
sí, sí.
I ple de gom a gom, i era una meravella, un cantant molt intimista, i és veritat, l'altre dia li preguntaven, sortia una entrevista que li preguntaven si era poeta o cantant, i diu, jo soc més conegut com a cantant, però és clar, és que realment era un poeta, era escriptor, perquè les lletres justament són això, no? Poesia i una manera d'entendre la vida. Molt universalista. De vegades els que ara també hi veiem, per exemple, en Moustaki, que era un senyor que era grec, que cantava en francès, aquests que diuen que segons és parlen de les llengües, no?
És curiós el de Moustaki, perquè grec de Corfú,
sí.
Nascut a Alexandria,
sí.
I refet a París.
Sí.
És una cosa curiosíssima.
Bé, clar, les circumstàncies de la vida et porten on et porten, no? També a vegades depèn, no? Bueno, els teus pares et porten, fan que neixis en un lloc i després la teva vida continua, etc. Però ell, clar, va triar la llengua francesa, no pas la grega. I per tant, com ha passat a la història? Doncs com a cantant francès. Perquè en música, en creació, en literatura, allà on hi ha la llengua, les lletres de les cançons no s'arxiven, no es cataloguen en funció de la nacionalitat de l'artista. L'artista pot haver nascut a qualsevol racó del món. Es cataloguen en funció de la llengua en què ell ha treballat, la llengua de la seva obra. I l'obra de Moustaki és francesa, perquè escrivia en francès. Hi havia alguna cosa que va fer en grec, alguna petita cosa, però la seva obra és francesa. I per tant és un patrimoni de la llengua francesa i de la cultura francesa, és així.
A més, els francesos en saben molt d'això, eh?
Sí, bé, sí, sí, però si hagués cantat en anglès seria un patrimoni del món anglosaxó.
Segur.
És així, és l'opció de l'artista. Llavors, aquells que, havent nascut a Catalunya, opten per la llengua, allò que diuen que l'entiende todo el mundo, doncs són patrimoni de la llengua espanyola, no de la llengua catalana. Dius, és que jo soc català, jo he nascut, sí, vostè és català, però vostè ha optat per treballar en una llengua que no és la llengua pròpia de Catalunya, sinó la llengua d'un altre país, i per tant passar a la història com un patrimoni, si vostè és molt bo, de la llengua castellana, no? No de la llengua catalana. Igual que un cantant que hagi nascut en un altre país i decideixi fer seva la llengua catalana, doncs aleshores dius, mira, aquest senyor va néixer a Irlanda, però la seva obra és en català. Doncs a Irlanda no el beneficia gens l'obra d'aquest senyor des del punt de vista patrimonial cultural, sinó que qui se'n beneficia seria Catalunya. I respecte a l'altra qüestió, el tema de la cultura sobre el com ha baixat l'índex d'espectadors al teatre, si abans, justament això enllaça amb el que dèiem abans del tema de la ficció, de la tertúlia del dimarts vinent, perquè fixem-nos si n'és d'important la cultura i el món de la ficció que el volen, que fa tanta nosa, els poders, els poders. Justament per això, perquè fa pensar. I quan la gent pensa, això que dèiem abans, desenvolupa un esperit crític i és molt més crític amb el poder. En canvi, si no té aquests elements, si no té aquestes eines, és molt més submisa i, per tant, molt més manipulable. Aleshores, si pensem que la ficció no és important perquè fa pensar la gent, qui a través de posar un 21% de l'IVA, com fa el PP i tot això, està aconseguint que no només que la gent no vagi als teatres, sinó que, a més, molts teatres es vegin obligats a tancar les portes, està aconseguint tancar espais que ajuden a que la gent pensi. Perquè sap perfectament el PP que aquesta gent que pensa, la gent que pensa, no vota PP.
No li farà costat, segur. Ahir vaig tenir una experiència molt curiosa, casualment, quan vaig anar al teatre, vaig repassar les notícies i va sortir una notícia que deia, o sigui, es veia el grup Manel actuant, evidentment,
el Primavera Sound.
Evidentment en català, el Primavera Sound, i el comentari era, se sentia perfectament, o sigui, se sentia un tall curtet de la cançó, i per tant se sentia que feien en català, y el comentario era el grupo Manel que ha triunfado esta noche en Primavera Sound. El grupo español, perdón. El grupo español Manel que ha triunfado esta noche en Primavera Sound.
Claro, es una, ¿Quién canal, por curiosidad?
Era 24 horas de TV. de TV.
Televisió espanyola.
Sí, 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 perquè jo vaig saltant...
No, no, escolta, no, 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 però si no, no és per tu,
no, 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 no,
perquè
no,
quedi clar d'on
no,
venia
no, per situar-ho, vaig saltant, baixant al 324 i vaig passar al 24 hores per veure, doncs, veure actualitzar les notícies del dia, perquè era la, era la una o quarts de dues. I em vaig pensar, que xocava, no?
Si hagués comès, si, hagués, si el grup Manel hagués comès un delicte, seria un grup català.
Sí, sí, això és habitual, sí, és però, magnífic, però, de canviar l'adjectiu.
És curiós. És curiós. M'agradaria també dir una cosa que es fa demà dissabte a l'Aula Magna del Conservatori, que és un d'aquests concerts que prepara Joventuts Musicals de Sant Cugat, que estan molt, molt, molt actius i fan moltíssimes coses, que és un duet d'acordió. Duet d'acordió, a més amb música d'Stravinsky, entre altres, que jo tinc molta curiositat en veure i en escoltar-ho, perquè pot ser interessant. Però volia comentar sobretot el dissabte passat, és a dir, el cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge passat, que jo no vaig poder assistir-hi perquè tenia un altre compromís a Mirasol el diumenge que era quan es van donar els premis, aquest concurs que fan d'infantil i juvenil de música, amb instrumentistes que poden ser de tot Catalunya. Estic parlant de nens de 10, 11, 12 anys o fins a 16 o 17, però que és un concurs que ja fa alguns anys que s'està fent amb uns resultats fantàstics. O sigui, trobant, això dic, nens de poca edat que ja dominen l'instrument i que sobretot tenen una possibilitat que jo penso que és importantíssima i estareu d'acord, que és poder actuar davant de públic. És a dir, un nen o una nena que estigui estudiant música i que, a més, doncs, ja sabem que és difícil i en segons casos pot ser una mica doncs, pesat, doncs que tingui aquesta possibilitat de mostrar allò que ha arribat a aconseguir davant de gent, encara que en aquest cas siguin doncs, 150 persones, no? Però és igual, és un públic que a més probablement ho entendrà millor que pas un altre. I penso que això és una cosa que s'ha de remarcar, perquè ja, si no m'equivoco, aquesta és el cinquè, com a mínim, el cinquè concurs genial que fan d'això i sempre que és interessant de comentar-ho.
Fixem-nos, és important això, que les polítiques d'austeritat i les retallades influeixen també en això, perquè, lògicament, com que les famílies tenen menys poder adquisitiu i consegüentment, es veuen obligades elles també a retallar els seus pressupostos, on primer retallen són en allò que, entre cometes, es considera superflu. És a dir, lògicament no en el menjar, perquè això és vital, però si hi ha coses que de les quals se'n pot prescindir, perquè no són bàsiques per viure, pròpiament dites, alimenten l'esperit però no el cos, i aleshores qui rep, la primera que rep és la cultura. Llavors tots aquests pares i mares que volen, doncs, clar, que volen que els seus fills, a part de l'activitat escolar, si veuen que tenen una sensibilitat per determinades matèries, doncs les puguin desenvolupar, després veurem si la segueixen o no, però com a mínim li dones les eines a aquell nen, no? Després igual al cap de 4 dies el piano no li...
Passa olímpicament,
clar,
sí, sí.
Però potser no, però justament és el que passa en molts països de Centre Europa i Nord d'Europa, on tot això, vaja... Per això donen tants talents, diguéssim, oi? Perquè la base ja és molt bona, ja és procliu a donar-los. Aquí, clar, amb la situació en què estem, doncs la gent, escolta, els nens no el puc portar a classes de música, perquè és que no hi ha diners. I vas eliminant les possibilitats d'aquells nens entre els quals poden sorgir persones en el futur que puguin ser molt importants o molt bones en aquelles matèries. És a dir, repercuteix... tot això està repercutint negativament en la capacitat de rebel·lia i crítica de la gent, perquè estem estabornint la societat. Els poders estan aconseguint, a través de les retallades, que les societats siguin molt més submises, retornem a la submissió anterior, coses que havien costat segles i moltíssimes vides humanes aconseguir, molta sang hi ha hagut pel mig per aconseguir els drets socials de què avui gaudim, estan sent minats, estan sent disminuïts, i avui trobem doncs, persones que ja no és que no reivindiquin els seus drets, és que estan disposades a treballar tota una jornada laboral per quatre rals perquè no hi ha res més. Amb la qual cosa hi ha restes dignitat a la mateixa feina que tu fas. Perquè si tu demanes un salari digne i hi ha algú al teu costat que està disposat a fer-ho per un salari indigne, lògicament, qui ha de contractar, contracta el que opta pel salari indigne. I com que com ell n'hi ha tants, doncs tots els drets que s'havien conquerit amb tot això passen a millor vida. És terrible, eh?
És terrible. I a més a més, això, a part del que deies de que surtin a partir de l'estudi de música, de l'estudi d'arts escèniques o de teatre o de dansa, que surtin persones, artistes de nivell, de categoria, com que sabem que això serà una minoria, segur, sempre és una minoria, no cal, però en canvi el segur que es produirà és la construcció de la persona, o sigui, el que les persones puguin ser més persones, en la mesura que tenen aquest tipus de coneixements i el desenvolupen i l'exerciten.
Clar, clar.
És a dir, i la comprensió de moltes coses, entre elles les socials o les polítiques, també ve d'una preparació, també ve d'una experiència en la preparació musical o en la preparació del teatre, en la preparació de la dansa. Perquè és tot un exercici que no es pot separar, no es pot dir això condueix, o sigui, això prepara per fer això, per arribar a aquest punt, i això no. No, 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 és que és el conjunt aquest el que pot aconseguir un tipus de societat que precisament sigui molt més adulta i molt més preparada i molt més ponderada en els seus pensaments i molt més justa, per tant, també amb les seves decisions. I això forma part de tot això. En la mesura que això es retalla o es fracciona o es separa o es minimitza o s'elimina, això espera i no recupera mai, a més, eh?
Sí.
És una generació que efectivament no pot recuperar. Jo estic d'acord amb el que deies, però penso que afortunadament la força de les persones és tan gran que inclús en situacions com aquesta vas veient paral·lelament, per una banda, això, aquesta baixada brutal, i paral·lelament una sèrie de grups i una sèrie de gent que diuen no, nosaltres no volem que ens passi això, i que intenten fer coses, continuar fent coses perquè això no passi. Per tant, doncs, com gairebé sempre amb tot, tenim els dos aspectes, no? El positiu i el negatiu, que probablement en alguns casos no sortiria aquest positiu amb tanta força si no hi hagués aquest negatiu que estigués espitjant i dient no podeu fer això, no podeu fer allò, heu de fer-ho d'aquesta manera, us heu de baixar els pantalons contínuament, heu de prescindir o no, diu, no pot ser. I això et fa pensar una mica que afortunadament, en fi, no està tot perdut, per entendre'ns.
Clar, no, la gent té aquesta capacitat, però, i a més estimula molt la imaginació, perquè per tal de sobreviure, doncs, en el món cultural, els petits empresaris estan fent el que calgui per no haver de tancar les portes, per poder resistir, esperant que això, doncs, finalment, doncs, que faci un petit tomb. El que passa és que un món, clar, és un peix que es mossega la cua, perquè si estem creant aquest tipus de persona, sense tot aquest fons cultural que alimenta l'esperit, quan arriba a ocupar llocs més o menys estratègics de la seva societat, ens trobem amb una sèrie de persones al capdamunt que, a l'estar mancades d'aquesta base, d'aquest fons, doncs són molt més glacials en el seu comportament social. I, per tant, no estan per romanços. I no creuen tampoc elles en la necessitat de conrear aquest món cultural, perquè elles ja no l'han tingut. I el que fan és contribuir a un món basat bàsicament en números, en xifres, eh? Un món glacial i fredes. I no fa gaire, en una conversa pública, hi havia dues persones més, que es parlava arran de la inauguració de l'outlet de la Jonquera, i jo no és que estigui visceralment en contra d'aquell outlet, no sé, tampoc es tracta d'això, no sé, algunes coses bones deu tenir, segurament. Ara, jo estava més a favor del petit empresari, d'aquells empresaris que és el teixit social de Catalunya, que no pas d'aquestes coses que són importades, estil americà, on entres allà dintre i allà ho tens tot i no cal que surtis allà dintre perquè allà ja podries dormir pràcticament, no? Això no té res a veure amb el món mediterrani. Res, eh? Però, a més, va sortir el tema de les franquícies en els centres de les ciutats. Jo deia, escolta, jo no vull anar a Mataró i caminar pel centre de Mataró i sentir que no m'he mogut de Sant Cugat. O perquè veig les mateixes botigues i les mateixes franquícies. I quan me'n vaig a Sabadell, veig al centre de Sabadell, veig les mateixes i a tot arreu. Aquest món no m'interessa. Hem de preservar justament això, i els ajuntaments i tenen, jo crec, el deure, no d'una manera arbitrària, però sí el deure de protegir una mica això que forma part de la cultura d'un poble i dir, escolta, Sant Cugat té el seu centre i el seu centre ha de ser insubstituïble, perquè no pot ser que sí que l'Skyline, diguéssim, la imatge de que s'emporta algú que arriba a Sant Cugat del centre sigui la mateixa que si no s'hagués mogut del lloc del qual procedeix. I em deien ells, deien, home, sí, però has de tenir en compte que tot això, clar, les franquícies, tot això dona diners, és l'activitat econòmica, i que, clar, això genera... Dic, clar, ja hem arribat al cap del carrer. Si tot ho basem en els diners, en les xifres, tot l'aspecte humanístic de la qüestió, on queda? És el món aquest. Ah, no, escolti, això dona diners, oi? Sí, doncs ja està, no en parlem més. Home, crec que hi ha altres coses, altres valors, i si no preservem aquests valors, aleshores anem a aquest món, que ara sortia aquí, el món aquest, món glacial, on tot es mesura en funció dels números. Rendibilitat econòmica, res més. Ostres, això, jo no sé, és un... Jo espero que no, per sort hi ha moltes persones que lluiten perquè això no sigui així, i esperem que no sigui.
Bueno, ara ja per donar una nota una mica simpàtica...
I breu, perquè hem de marxar.
I breu, el diumenge a les 12 es fa aquest pícnic jazz swing aquí als jardins del monestir, que ja sembla que és el tercer any que es fa, com a mínim, i esperem que el temps acompanyi, perquè és un tipus d'acte que si no fa sol, o bueno, si està molt tapat encara, però si plou no es pot fer, i és interessant perquè és una reunió que hi ha molta joventut, moltes famílies, i que dura unes 3 o 4 hores, es pot menjar doncs a la mateixa zona, a la zona del darrere del monestir, i espero que estigui molt ple i que el temps acompanyi, però és molt simpàtic, és un espai que està molt bé.
Creuem els dits, doncs, perquè no plogui.
Esperem que sí.
Perquè almenys les previsions per ara diuen que demà no plourà, veurem diumenge.
No, màxim pot fer algun ruixat, però no, ploure.
Sembla que el diumenge està anunciat això, que pot haver una mica de temps tapat per núvols, però no de pluja.
Escolti, no hem de deixar aquí Víctor, Alexandre i Eduard Gené, que vagi molt bé el cap de setmana, i en tot cas ens veiem divendres i anirem parlant.
Que segurament ja tindrem en Jaume Pla aquí.
A veure si el tenim aquí. Perfecte. Molt bon dia als dos.
Bon cap de setmana.
Gràcies, adéu.